Força Esports, Catalunya Ràdio, Santi Carreras.
Tenim mitja hora d'informació esportiva fins a les 9, per tant, avancem titulars. Marc Negre, bona tarda.
Bona tarda. Embolica que fa fora el Barça. Un jutge ha condemnat el club a convocar eleccions de forma immediata. Dóna la raó a la demanda presentada per un soci. És a dir, els 8 dies entre el 22 i el 30 de juny del 2003 són considerats com el primer any de mandat de Laporta. Per tant, toca noves eleccions. El club té 5 dies per apel·lar la sentència i ha convocat per divendres una junta d'urgència. Mentrestant, Xic i Soriano tornen aquest vespre de Turí, on han estat negociant pels defenses de la Juventus Durán i Zambrota. Òscar Pereiro és el nou líder del Tour de França. Floyd Landy s'ha enfonsat als Alps i Carlos Sastre ha pujat fins al segon lloc. I parlarem amb Aito García Reneses. Acaba de renovar com a tècnic del DKB Joventut. També ho ha fet el base Elmer Bennett.
La Junta del Futbol Club Barcelona, que presideix en Joan Laporta, haurà de convocar eleccions de manera immediata, segons ha dictaminat avui el jutjat de primera instància número 30 de la capital catalana. El jutge Roberto García Ceniceros ha condemnat l'entitat blaugrana a obrir un procés electoral per a la renovació de la Junta Directiva, a l'estimar la demanda presentada per tres socis del Club Català per l'incompliment dels estatuts en matèria electoral. El magistrat entén que, segons l'article 29 dels Estatuts del Futbol Club Barcelona, el mandat de l'actual junta directiva va finalitzar amb caràcter general en data de 30 de juny del 2006 i que Joan Laporta i el seu equip no tenen cap argument jurídic que avali el seu desig de prolongar el mandat 4 anys naturals més i convocar eleccions el 2007. Contra aquesta sentència, cap un recurs d'apel·lació en un termini de 5 dies des de la seva notificació que en el seu cas haurà de resoldre l'Audiència Provincial de Barcelona. La directiva de Joan Laporta, tal com us dèiem, ha convocat per divendres una junta d'urgència. Ara ho intentem explicar amb més detalls, perquè tot arranca pels últims, Marc Negre, 8 dies del juny del 2003, amb la presa de possessió de la Junta de Joan Laporta i el tancament dels balanços econòmics de la temporada anterior, gestionada per Joan Gaspar i per Enric Reina.
Aquests 8 dies són precisament els que marquen, segons la sentència d'avui, el primer any de mandat de la Junta de Joan Laporta. Què va passar en aquests dies? Doncs que la nova Junta Directiva Blaugrana va tancar l'exercici econòmic de la temporada que havia encetat Joan Gaspar a la presidència. En aquest balanç econòmic s'hi van incloure, per exemple, les amortitzacions de jugadors com ara Rotschenbach, Giovanni i Cristambal, a qui la directiva va donar la baixa. Per tant, el dèficit acumulat en aquell exercici es va disparar només 8 dies perquè s'hi van afegir aquestes amortitzacions. Això què va permetre? Va permetre iniciar el segon any de mandat de Laporta sense aquesta càrrega i tancar l'exercici econòmic del segon any amb un lleuger superàvit. A partir de crear superàvit i de no tenir en la seva gestió deute, els directius del Barça, els directius de Joan Laporta, es van alliberar de la presentació de l'aval econòmic.
La Junta ara té, Xavier Campos, 5 dies hàbils fins dijous de la setmana que ve per presentar un recurs a la sentència.
Sí, Laporta i els directius es reuniran divendres al migdia amb caràcter d'urgència. Si no fan cas de la sentència i presenten recurs, corren un risc. Si un soci presenta una nova demanda al Tribunal Català de l'Esport, que fa una setmana va resoldre que aquesta Junta havia comès una infracció greu, els podria sancionar amb la inhabilitació. Si, per contra, decideixen convocar eleccions, s'obriria el procés electoral que els estatuts marquen que ha de ser de 38 dies. Laporta i els directius que es volguessin presentar a les eleccions haurien de dimitir i els comicis podrien ser o bé el 10 o bé el 17 de setembre. Els estatuts recomanen que preferentment les eleccions s'han de fer un diumenge en partit a l'estadi.
Força Esports, Catalunya Ràdio, Santi Carreras.
Pràcticament passen 5 minuts de 2:15. Dels 5 candidats en aquelles eleccions, 3, Lluís Bassat, Jaume Llaurador i Josep Martínez Rovira, no han volgut pronunciar-s'hi públicament. Tenim prou opinions d'altres candidats a aquelles eleccions, Xavier.
Altres dos candidats que sí van presentar-se a aquells comicis de l'any 2003, Josep Maria Minguella i Jordi Major, tots dos han manifestat la seva intenció de repetir com a candidats a la presidència del Barça. Per Major, la sentència era previsible i fa aquesta petició a la Junta de Joan Laporta.
Aquest Tribunal de Justícia Ordinària avui ha dit que el mandat del senyor Laporta va acabar el 30 de juny. Per tant, el que li recomanaria ara al senyor Laporta, abans de que prenguin l'última decisió, és que no signin res que pot comprometre a un possible futur president i junta directiva. No? Jo crec que han de tenir en compte de que en aquests moments és una junta provisional que hauria de dimitir.
Josep Maria Minguella no entendria que el Barça presentés un recurs contra aquesta sentència si entendria que les eleccions es fessin ara mateix.
jo entenc que el club, que no és el club, que els actuals directius de cap manera haurien d'oposar-se amb aquesta sentència tan clara, tan contundent, que inclús els hi fa pagar les costes al club, és a dir, tots els socis hem de pagar les costes, perquè és tornar a posar en judici i pels jutjats el nom del Barça. Això no seria bo.
Doncs divendres ben segur coneixerem la posició de la Junta del Futbol Club Barcelona, que presideix Joan Laporta, i ara ens fixem a l'apartat esportiu, perquè l'equip de Rijkaard continua entrenant-se i Chiqui Begristain i Ferran Soriano estan a punt de tornar d'Itàlia, de Turí, on han estat, diuen, negociant amb la Juventus els fitxatges de Thuram i Zambrota.
Han d'arribar d'aquí uns minuts. Està prevista, quan faltin 5 minuts per les 9 del vespre, segons fonts del Club Blaugrana, les negociacions amb la Juventus estan molt avançades pel traspàs d'aquests dos jugadors. El Barça estaria molt a prop d'arribar a un acord amb el club de Turí per fitxar Lilian Thuram i Gianluca Zambrota per un total de 19 milions d'euros. 5 correspondrien al traspàs del central francès. Els altres 14 milions serien per pagar el fitxatge de Zambrota. Els acords amb la Juventus s'han de sumar als acords amb els jugadors. Thuram dona prioritat absoluta a l'oferta del Barça. Zambrota és un pèl diferent. És més difícil de convèncer perquè vol quedar-se a Itàlia. Té una oferta del Milan, però també contempla del Barça.
Passen 7 minuts de 8:45. Saludem l'enviat especial de Catalunya Ràdio al Tour de França. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda, Santi.
Avui, Jordi, la muntanya ha estat altre cop protagonista de l'etapa del Tour. Òscar Pereiro ha recuperat el mallot groc de líder, Sastre segon i l'Andy s'ha ensorrat. I ara, Jordi, és a més de 8 minuts del primer.
Sí, diuen, no ho diem nosaltres, ho diuen els corredors, ho diuen els directors, avui coincidien, aquest Tour està boig, ho estem anunciant des del primer dia de la competició, fins i tot dels dies precedents, que en aquest Tour cada dia passen coses sorprenents, no? I la d'avui, doncs, està en aquesta línia, perquè no és normal que un corredor amb el mallot groc, després d'haver aguantat les etapes pirinenques, la contrarrellotge, és a dir, gairebé bona part del Tour de França, doncs avui perdi, exactament ha perdut 10 minuts i 4 segons, és la distància que ha perdut Floyd Landis sobre el guanyador de l'etapa, que està en Michael Rasmussen, el nou líder del Premi de la Muntanya. I això, evidentment, el que més l'ha afegit, doncs és el que anava segon, que és Òscar Pereiro, que ha recuperat el mallot groc i que ha dit que ell avui tenia sensacions de que alguna cosa passaria.
Esta mañana, cuando la gente me preguntaba qué pasaba en la carrera, estaba claro que si todo iba normalmente, Floyd estaba inalcanzable para todos, era un punto superior a todos nosotros, pero había la posibilidad de que hubiera un desfallecimiento por su parte, ¿no? De salir en el Galibier, la verdad que las sensaciones no eran muy buenas, pero ya una vez pasé el Grandón, pues no sé por qué, pero algo me decía que hoy iba a ser un buen día para mí, y por eso he puesto a trabajar a mi compañero Zandio para desgastar a todo el mundo y llegar aquí arriba para conseguir lo que conseguimos al final.
Doncs el que ha aconseguit és el mallot groc, el lideratge del Tour de França, i amb una distància ara notable. 1:50 sobre Carlos Sastre, que ha estat el segon de l'etapa i és el segon de la general, i 2:29 sobre Andreas Kloden. És a dir, que Òscar Pereiro s'ha situat en una posició molt bona per guanyar el Tour de França, i ho pot fer gràcies, recordem, a una escapada a l'etapa de Montélimar, on el gran grup li va permetre, doncs, reduir mitja hora de la diferència que havia perdut en els Pirineus. Hem de recordar que aquest any fa exactament 50 anys que el Tour de França el va guanyar un corredor que es deia Balkoviak, que va guanyar d'una manera similar a Òscar Pereiro. Mai més ha tornat a produir. Aquest any ho pot tornar a fer-ho amb Òscar Pereiro. Ell diu que probablement els seus rivals es van equivocar aquell dia.
Creo que sí, que tanto pues todos los corredores, en el caso de Fonac yo creo que no, porque necesitaban un equipo para trabajar, sabían que el nuestro pues lo hace muy bien, pero yo creo que otros equipos se confiaron de que bueno, que no contaban conmigo para la carrera y ahora mismo pues se pueden estar arrepintiendo, ¿no?
Per cert, que hem de dir que el jurat internacional per segona vegada en aquest Tour de França s'ha acollit a l'article 2.6.032 del reglament de la UCI i a l'article 22 del reglament del Tour de França per repescar avui exactament 80 corredors que han arribat fora de control. Ha aplicat un percentatge fora de control que en lloc del 12 ha passat al 14 i per aquest motiu ha repescat aquests corredors, perquè si no el Tour de França continuaria amb menys de la meitat. I continuarà demà amb l'última etapa alpina, una etapa que acabarà amb Morzine, però amb una etapa de 5 ports de muntanya, entre aquests el Juplen. És un port de categoria especial, l'últim port de categoria especial d'aquest Tour de França, que està situat a només 12 quilòmetres del final. Per aquest motiu, Òscar Pereiro, i després de veure el que li ha passat avui a Floyd Landis, encara no es va clasificado como guanyador del Tour.
Creo que dimos un paso muy importante, ¿no? Sobre todo para asegurarnos el podium. Está claro que hay la posibilidad de ganar el Tour, pero creo que en un Tour loco como este tenemos que ir día a día. Ayer ya vimos que Floyd era el corredor más fuerte de la carrera y hoy tuvo un día fatídico y bueno, perdió muchísimo tiempo. Pero bueno, sí que ya hemos dado un paso muy importante, ¿no? Si pasamos mañana, pues podemos soñar, evidentemente.
Doncs estarem pendents de la jornada de demà al Tour i ens ho explicarà a Catalunya Ràdio Jordi Turria. Jordi, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Hola, bon dia, comença la jornada laboral. Arrenca la furgoneta, surt del garatge, se'n va d'un, de dos, fins de tres cotxes. Frena en sec i recull en Xema.
Com es nota que porta ABS? Ara entenc per què el míster el porta a la selecció.
Quina sortida! Ha deixat enrere tots els seus perseguidors. Compte, s'acosta a l'àrea del magatzem i tots dos es posen a carregar.
No paren! Estan fets uns bèsties.
La veritat és que els fa falta, perquè aquesta furgoneta té una capacitat de càrrega de fins a 17 metres cúbics.
Nova Sprinter de Mercedes-Benz. Res no s'interposa en el seu camí. MP Motors, concessionari oficial Mercedes-Benz. A la carretera nacional 2, quilòmetre 643, a Cabrera de Mar.
Cotxes, cotxes, ja n'estic fart.
Què et passa?
Doncs que busco una assegurança pel cotxe i no sé què fer.
Tranquil, si vols una assegurança de qualitat, amb el Safarell Atlàntic ho tens molt fàcil.
Esclar, ves a Protecció Autos.
Confia'ns la teva protecció. Demana pressupost trucant al 902 28 30 40 o connecta't a sabadellatlantico.com. Sabadell Atlàntic, caràcter emprenedor.
Vols que aquestes vacances tot vagi sobre rodes? A Motorsol Mitre ho pots aconseguir. Comença les vacances al volant d'un Audi 4 per només 390 euros al mes. Sí, sí, tot un A4 TDI 140 cavalls per només 390 euros al mes. I ara només et queda triar la destinació per anar amb el teu nou Audi. Però recorda, només fins al 31 de juliol.
Comença l'estiu amb Motorsol Mitre, el teu concessionari oficial Audi a Via Augusta 251, cantonada General Mitre. 93 414 7209.
Força Esports, Catalunya Ràdio, Santi Carreras.
Parlem ara de Johan Cruyff, que avui ha repassat l'actualitat futbolística i no s'ha mossegat la llengua. Ha qualificat de denigrants les eleccions a la presidència del Real Madrid i també ha parlat de l'escàndol del futbol italià. Tomàs Llebre ha conversat amb Johan Cruyff al Club Golf d'Aro. Saludem a Catalunya Ràdio Girona, Tomàs Llebre. Tomàs, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem, Tomàs, pel que ha dit Johan Cruyff del Real Madrid i del futbol italià.
Johan Cruyff s'ha mostrat molt crític amb determinats aspectes de la situació actual del futbol i entre els exemples negatius hi ha posat el procés electoral del Real Madrid.
Si veus les eleccions, la qualitat de les eleccions, la manera que lo llevan, si me votes a mi, traigo esto, trae esto, lo veo casi tan denigrante para el fútbol que hay que hacer cambios y vendrán, porque estas cosas demuestran lo de Juventus, lo de Madrid, lo de antes de Francia, lo de Alemania. Demuestra que necessita el futbol, el deporte necessita un canvi.
En la problemàtica actual del futbol italià, que pensa que seria absurd que es tanqués amb una amnistia, Cruyff hi veu una oportunitat de fer neteja de la imatge del futbol i de l'esport en general.
Com està passant un poc con los ciclismos que estan limpiando desde dentro. Y este normalmente es lo que se debe hacer. Y el futbol creo que también está al inicio de esto. En líneas generales, si coges todos los clubs, en Europa hay demasiadas cosas que pasan, inversiones absurdas, poca de que un presidente puede decidir todo, hacer todo. Yo creo que está pasado.
Cruyff també ha fet un balanç del Mundial. Considera que no ha tingut un nivell gaire alt, però sí detalls positius. Amb l'italià Grosso ha tingut una sorpresa agradable, però no hi ha vist cap jugador que hagi destacat especialment.
No puedes decir que hemos visto un Mundial fantástico, esto no, pero... hemos visto algunos partidos, algunos detalles buenos, bonitos, y por lo tanto se puede estar satisfecho de muchas cosas. El Grosso era una sorpresa, pero no puedes decir, había uno que destacado es mejor que el resto, ¿no?
Tomás, Johan Cruyff también ha hablado del Barça.
En el seu repàs de l'actualitat del Barça amb el Mundial com a punt de referència, Cruyff ha destacat que al Barça li pot haver anat bé que els seus cracs no hi hagin tingut un protagonisme accentuat, sobretot en el cas de Leo Messi.
Que a todo el mundo nos gustaría de verlo como iba a funcionar, pero yo creo que también para el chaval, quizás para su futuro ha sido mejor así, porque ya han vuelto loco el último año. en todos los sentidos. Y jugar 3 años sin descanso, hay poca gente que puede hacerlo, porque el verano pasado tenía el sub-21, además toda la tropa de la prensa y todo esto, al chaval debe ser un esfuerzo enorme.
Cruyff, que pensa que al Barça li ha d'anar bé la condició de favorit en qualsevol de les 6 competicions que ha de disputar aquesta temporada, veu el Madrid com una alternativa pel que suposa la presència de Capello.
Sempre, perquè és un potència. Capello, su experiencia, y lo hará bien, sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Cruyff, que ha deixat entendre que a Ronaldinho li han de fer veure l'esforç que està fent per ell tot l'equip, ha avalat l'actual política de fitxatges del quadre tècnic blaugrana i també el retorn de Johan Neeskens.
Ya has conocido aquí, además tiene conocimiento, han trabajado juntos, los conocen, y entonces si Rijkaard lo elige, quiere decir que sabe lo que el otro es capaz de aportar. En un moment hay que tener confianza porque hasta ahora Rijkaard tiene esas decisiones, lo ha hecho muy bien.
Finalment, Johan Cruyff ha volgut fer un reconeixement molt especial del ja retirat Àngel Mur, a qui considera un patrimoni que el Barça ha de saber reconèixer i aprofitar.
Gràcies, Tomàs. Anem cap a Peralada. Adol Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Rufet Eudal és el tercer fitxatge de l'Espanyol, ja és a Peralada, ha conegut els seus nous companys i aquesta tarda ja s'ha entrenat amb Ernesto Valverde.
Doncs sí, tot i que ha estat una sessió només física, primer gimnàs i després un treball físic eminentment al terreny de joc, però ja s'ha entrenat i ha conegut els que seran efectivament els seus nous companys a partir d'avui mateix. Abans, Rufete, a primera hora del matí, ha passat una revisió mèdica a Barcelona i més tard ha estat presentat oficialment. Rufete, que firma per 3 temporades, ha comentat això en el seu acte de presentació.
Però de nada va servir todo el esfuerzo, todo el que se diga que pueda ser un fichaje estrella, porque luego hay que hacerlo en el campo, ¿no? Por lo tanto, por lo que tú también decías a Paco, al fin y al cabo, sí, puede ser todo muy bonito, pero lo más importante luego es hacerlo en el campo, y al fin y al cabo eso es lo que yo debo hacer, ¿no? Pero la verdad que me siento futbolista muy importante aquí en Español, y para mí eso es otra de las cosas por lo que yo he venido aquí.
I també sentirem ara la valoració que en fa Ernesto Valverde del tercer fitxatge d'aquest nou Espanyol.
Pues bueno, es un jugador que nos va a venir bien, sobre todo para la banda derecha. Bueno, es el juego de interior derecha sobre todo y es una de las zonas del campo donde teníamos más problemas y desde luego nos da posibilidades sobre todo porque es un perfil diferente a los jugadores que tenemos.
Rufete, per cert, ha arribat a primera hora de la tarda acompanyat del seu representant i també de Paco Herrera, el director esportiu del club, que ha aprofitat per reunir-se amb Ernesto Valverde i explicar-li una mica com està en l'estat de la resta de negociacions, perquè a l'Espanyol encara li quedarien ben bé un parell de reforços més per fer. Un podria caure ben aviat i podria ser el de lateral esquerre del Sunderland, Julio Arca. L'altra intenció és fitxar un migcampista organitzador un cop s'ha escapat la possibilitat de l'holandès Lanza. Del que sí ha deixat ja clar Paco Herrera és que difícilment per al començament de la temporada oficial, és a dir, per la Supercopa, els dies 17 i 20, l'Espanyol tingui tancada del tot la plantilla.
No sé si todas las competiciones, a lo mejor llegamos tarde para la primera, al 100%, pero sí para el resto, hablo de Copa del Rey, hablo de Liga y hablo de UEFA, con el 100% de los efectivos.
Amb l'arribada avui de Rufete, Valverde en aquests moments ja treballa amb 26 jugadors.
Gràcies, Eudald. Bona tarda.
Bona tarda.
Hem repassat l'actualitat del Barça, de l'Espanyol. Ara ens toca la del Nàstic, perquè en menys de 24 hores arrenca la pretemporada. Ricard Boigues, bona tarda.
Bona tarda, Santi.
2 dels 4 jugadors transferibles ja tenen equip, Diego Reyes i Nano, no?
Doncs sí, ja el tenen. L'equip gran començarà la pretemporada amb 20 jugadors. 2 dels 4 jugadors transferibles ja han trobat aquest equip. Nano arriba ara a Tarragona per formalitzar l'acord amb el club grana que li permeti jugar l'any vinent al Barça B. I Diego Reyes també ha arribat a un acord amb el club tarragoní per tancar el seu traspàs al Córdoba. El jugador ha rebut la notícia avui mateix, signarà per 2 temporades.
Esta mañana iba camino para allá, para Tarragona, bueno, para comenzar mañana la pretemporada con el equipo y nada, yo recibí una llamada del representante que, bueno, y al final pues prácticamente hemos llegado a un acuerdo con el Nasti y con el Córdoba y bueno, y la verdad que todavía no está concretado, o sea, no está cerrado, pero vamos, que está prácticamente hecho.
Per contra, els que continuaran de moment sota la disciplina del Nàstic són Òscar Álvarez i Jaio. Jaio arribarà aquesta nit a Tarragona, té ofertes d'altres clubs, ara per ara, però el central vol continuar a Tarragona, encara que la secretaria tècnica el consideri transferible, tal i com ha fet també amb Òscar Álvarez. Demà també hi seran presents els jugadors que encara tenen contracte, els renovats i alguns que encara no han formalitzat la firma, com Diego Torres i Marco. També caldrà afegir la majoria dels fitxatges. Mingo, el porter Bizarri, Juan i Campano. L'argentí Matejan no arribarà demà mateix, ho farà però abans que l'equip marxi fins a l'estaix a Àustria. El central està fent la pretemporada amb el Boca Juniors. Avui ja ha tornat a la feina també l'entrenador Luis César, que s'ha reunit amb la secretaria tècnica per perfilar detalls d'aquesta pretemporada. Mentrestant, el president Josep Maria Andreu i el gerent del club Xavier Monclús han estat avui a Madrid per assistir a l'assemblea de la Lliga de Futbol Professional i han aprofitat també per parlar amb Peterman sobre la possible incorporació del jugador de l'Alavés, John Aloisi.
Força Esports, Catalunya Ràdio, Santi Carreras.
10 minuts i arribem a les 9. Ja és oficial, Aito García Reneses continua a la banqueta del DKB Joventut la temporada que ve. Aito, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No has fet cas dels cants de sirena des de Madrid?
Bueno, he decidido continuar en Badalona. La verdad es que desde el principio pues ya nos planteamos un poco esta situación, ¿no? De intentar forzar para que el equipo pues pudiese continuar en la línea de la temporada pasada en relación a poder por lo menos renovar a los jugadores, y como se está en esa línea, pues he decidido continuar.
Per tant, et creus aquest projecte, un projecte que volies que reformés, per exemple, que Bennett continués, que Betts continués, això s'ha complert, Paco Vázquez també ha renovat, continues tu, i ara caldrà perfilar la feina que us toca fer cada estiu, no?
Pues sí, fichar un extranjero que nos falta, pues probablemente que puedan renovar Marcelinho y Bubru, y ver pues si el techo este que tenemos aquí encima pues podemos tirarlo un poquito para arriba, que eso pues será bastante complicado, pero con esa ilusión estamos.
Et va fer dubtar en algun moment la proposta que es deia que el Madrid et volia per 3 temporades?
No, yo el planteamiento que comento exclusivamente es el de Juventud, ¿no? Que es el que he tenido desde el principio en mente, ¿no? Las demás cosas no hay que comentar, ¿no? Porque pienso que lo importante es pues lo que realmente sucede, ¿no? Y lo que realmente sucede es lo que hemos hablado.
Per tant, havies fet, diguem, un perfil de quina feina s'havia de fer al club i tu, i amb això heu continuat en la mateixa línia, i per tant, això és el que t'ha convençut del tot, suposo, no?
Sí, home, convencido del todo todavía no lo estoy.
Home, si ha renovat...
De que yo quiero que el Juventud pues sea lo mejor posible, ¿no? Y lógicamente ya sé que Jordi Villacampa y la directiva pues también piensa lo mismo, pero que todo el mundo sea consciente, como sí que creo que es, que estamos en una situación difícil, porque el año que viene pues va a ser un año muy duro, con Euroliga, con Liga, sin ser ya un equipo sorpresa como ha podido ser este año, y eso pues añade nuevas dificultades. Por tanto, pues vamos a intentar primero componer un equipo lo mejor posible, ¿no?
Ara, Aito, potser el que cal és lligar amb Montbrú, ¿no? Que sembla que té moltes ofertes, molts pretendents.
Sí, indudablemente que ese será uno de los objetivos, ¿no?
Doncs, Aito, un any més a la penya, ja van 4, ¿no?
Sí, esta será la cuarta temporada seguida, porque si contamos las dos anteriores, ya sería para la sexta.
¿Y en la teva línea, d'any per any?
Sí, yo creo que sí, porque es importante en el momento de, pues un poco las reflexiones que hemos hecho cada año, ¿no? De cara, no solamente adentro del club, sino también fuera del club, pues que la gente pues se dé cuenta, porque este refuerzo que cada vez ha habido más este año de público, es muy importante para que el pueda crecer, ¿no? Y si te piensas que ya lo tienes todo hecho, pues entonces es más difícil el conseguir una mayor colaboración que buscamos pues para seguir creciendo.
Doncs estic convençut que molts seguidors de la penya avui s'han tret un pes de sobre en saber que Aito renova, continua a la penya i que es creu aquest projecte a més la temporada que ve per afrontar una competició com l'Eurolliga. Aito, gràcies per atendre'ns, bona tarda, que vagi bé la temporada.
Vale, gràcies.
Força Esports, amb Santi Carreras.
Aquest estiu el Servei Català del Trànsit restringeix la circulació de vehicles pesants en algunes carreteres catalanes.
Informeu-vos en el telèfon blau 902 20 03 20 o visiteu el web autopistes.com.
Gaudiu d'una circulació més fluida amb la restricció del trànsit de vehicles pesants.
Ha estat un missatge de CESA i AUCAT, Autopistes del grup Abertis.
Hola, bon dia, comença la jornada laboral. Arrenca la furgoneta, surt del garatge, se'n va d'un, de dos, fins de tres cotxes. Frena en sec i recull en Xema.
Com es nota que porta ABS? Ara entenc per què el míster el porta a la selecció.
Quina sortida! Ha deixat enrere tots els seus perseguidors. Compte, s'acosta a l'àrea del magatzem i tots dos es posen a carregar.
No paren, estan fets uns bèsties.
La veritat és que els fa falta, perquè aquesta furgoneta té una capacitat de càrrega de fins a 17 metres cúbics.
Nova Sprinter de Mercedes-Benz. Res no s'interposa en el seu camí. MP Motors, concessionari oficial Mercedes-Benz. A la carretera nacional 2, quilòmetre 643, a Cabrera de Mar.
El 1938, Leònides da Silva va rematar una pilota cap enrere. Un moviment que va rebre el nom de xilena. Avui els bons rematadors hi recorren. A Pelayo també hem començat a fer les coses de forma diferent, amb nous productes i nous serveis. Pelayo, neix un nou llenguatge en el món de les assegurances. Visita'ns o truca al 902 35 22 35.
Ja tens Carrefour a Gavà i s'abaixen els preus. A què esperes per conèixer-nos? Al teu nou centre hi trobaràs tot el que necessites, amb la qualitat que només Carrefour t'ofereix i sempre al millor preu. Han arribat a Gavà ofertes que no podràs rebutjar. Vine ja a conèixer Carrefour Gavà, al centre comercial Bernassut. Amb Carrefour és possible.
Força Esports, Catalunya Ràdio, Santi Carreras.
Quatre minuts, arribem a les 9. Saludem Toni Rigal a Catalunya Ràdio Madrid. Toni, bona tarda.
Bona tarda, Santi.
El Madrid no acaba de tancar el primer fitxatge. Tot feia indicar que Van Nistelrooy seria la primera incorporació del Madrid, però el Manchester, de moment, rebutja l'oferta de l'equip blanc.
Així és, el Manchester United ha assegurat avui a través de la seva pàgina d'internet que Van Nistelrooy no es mourà si els blancs no apugen la seva oferta. Per segona vegada, el club anglès ha enviat un missatge posant entrebancs al traspàs de Van Nistelrooy al Madrid. Ramon Calderón, però, s'ha pres amb tranquil·litat el comunicat oficial del Manchester, ha dit que confia tancar ben aviat el traspàs de Van Nistelrooy i ha explicat que no el preocupa que 12 dies després d'haver començat la pretemporada, el Madrid no hagi tancat cap fitxatge.
No, esto es lo normal. Si yo llevo 15 días, prácticamente acabo de aterrizar y Petr Mijatovic también. Bueno, siempre los clubes quieren conseguir cuando venden el mayor dinero posible, eso es lo normal. I a nosaltres ens passarà igual, quan vendamos, si és que vendemos.
El president del Madrid ha assegurat que el Madrid presentarà nous jugadors abans d'acabar l'estatge d'Irning i ha afirmat que anunciarà 4 o 5 fitxatges la setmana que ve.
La próxima semana podrán presentarse 4 o 5. Hay 4 que están prácticamente decididos y cerrados.
¿Y cuáles son?
Bueno, yo creo que hay que esperar un poco, que los responsables lo digan.
¿Tres pueden venir de Turín, de Italia?
Bueno, eso es lo que decís todos, o sea que yo creo que sí, podría ser.
Ramon Calderón ha fet aquestes declaracions després de l'assemblea de la Lliga Professional on s'ha aprovat un conveni de coordinació de la Lliga Professional amb la Federació Espanyola que inclou un sistema de franquícies que permet als clubs de primera i segona divisió vendre la seva plaça.
Gràcies, Toni. Bona tarda.
Bona tarda, Santi.
Parlem d'hoquei patins perquè la selecció espanyola ja és a quarts de final de l'Europeu després de guanyar avui Josep Vila. Bona tarda,
França. Bona tarda. Ha guanyat per 4-2 amb dos gols de Margual, un de Pedro Gil i un d'Edu Fernández. Precisament Margual, el jugador del Reus, recorda que els francesos els han posat les coses difícils.
Un minut que estàvem així una mica despistats, hem fet el demanador, però bueno, crec que la segona part hem sigut jugar més tranquils, amb més paciència i això, hem pogut pues, fer el 4-2 definitiu que ha sigut resultat final.
A l'equip de Ferici li ha faltat un gol per passar com a millor equip i tenir rivals més febles en quarts. Els tocarà demà Suïssa o Alemanya, però això no els sembla preocupar gaire els jugadors espanyols.
Dos minuts mal comptats per arribar a les 9. Repassem altres aspectes que marquen la jornada esportiva d'avui. Comencem el futbol.
Doncs sí, t'explico, Santi, que hi ha canvis de seleccionadors després del Mundial. Més canvis. Carlos Alberto Parreira, ho ha anunciat avui la Confederació Brasilera, deixa de ser seleccionador del Brasil i també Pekerman ha anunciat que deixa de ser seleccionador d'Argentina. Demà no hi haurà carament entre Zidane i Materazzi. La FIFA ja ha sentit la tele i demà sentirà a Zidane. A la Copa Libertadores, adeu a l'històric River Plate, l'eliminarà la Libertat d'Assumpción. Un positiu per cocaïna d'un jugador del West Ham, Shaun Newton, li han caigut 7 mesos de suspensió. Al mercat futbolístic, aquí a Espanya, el president del Betis ha dit que Joaquín es queda a l'equip andalús. Joaquín Caparrós ha dit que contractaran Rodri, el central del Barça, del filial del Barça, i Schürrer, que havia jugat a la Real Societat o al Depor, ara jugarà al Màlaga. En tenis, Beto Martín i Mollà han passat a quarts de final d'Amersfoort i l'Ale Carlos Jiménez, que anava a fitxar pel Madrid, procedent de l'Estudiantes, se'n va a l'Unicaja.
Tens més coses encara?
Doncs sí, podríem dir que en Fórmula 1 Pere Martínez de la Rosa ha fet el millor temps als entrenaments que s'estan fent aquests dies al circuit de Jerez, que s'estan fent els primers assajos a Anglaterra per tal d'introduir els controls antidopatge al golf.
I mig minut per recordar Mar Negra el contingut del programa d'avui.
Eleccions immediates al Barça, això és el que diu la sentència d'un jutge que s'ha fet públic avui. El club té 5 dies per recórrer i si hi ha eleccions serien la primera quinzena de setembre. Hem sentit a Ito García Renese, segueix a la banqueta de la penya, li han donat el que volia i es queda.
Doncs acabem aquí i tornarem demà a 9:15. El repàs de l'actualitat esportiva fins a les 9. Adéu-siau.